Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, a punt per començar una nova edició del Converses, aquest dissabte en companyia de la Iva Anguera del Independiente.com. Molt bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, bona tarda.
L'Àlex Salmon de TendenciasHoy.com. Bona tarda, Àlex, benvingut.
Bona tarda.
Ho he dit bé aquest cop?
Sí.
Cada cop que us convido sempre tinc alguna relliscada, doncs aviam si em comporto i finalment ho dic correctament. Molt bé, gràcies, Àlex. I també nosaltres, el Manel Manchón de Crònica Global. Molt bona tarda, Manel, benvingut al Converses.
Bona tarda, bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte al Conversa, la senyora Àngels Chacón. Molt bona tarda, senyora Chacón.
Molt bona tarda.
Ella és ara mateix la cap de llista del PDeCAT a les eleccions autonòmiques del pròxim dia 14 de febrer. Jo dic pròxim dia 14 de febrer, cautelarment el 14 de febrer, el TSJ encara ha de dir la seua, diuen que tenen temps fins al dia 8 de febrer, quan ja la campanya electoral estarà, jo diria que a meitat i meitat, no? Pràcticament, que és el 14, el dia 8... Molt bé, tindrem alguna sorpresa d'avui, d'aquest dissabte fins al dia 8? Creu que la setmana que ve hi haurà alguna resolució definitiva del TSJ en el sentit de si poden ser el 14 o un altre dia o el 30 de maig? Jo no sé com pot acabar petant això, senyora Chacón. Aportis una mica de llum, vostè que ho sap millor.
No, ni ho sap vostè ni ho sap ningú. Malauradament vivim amb aquesta...
Vostè té més informació privilegiada que jo, segur. Vinga, va, expliqui'ns.
No, vivim immersos en aquest caos, en aquest desgovern que ens porta això, no? Tenim una possible data que cada vegada és més probable, i és més probable doncs perquè si anem mirant indicadors, no, ens condueixen a entendre que hi haurà el dia 14 de febrer, hi haurà eleccions. Per què? Perquè el que més ens importa a nosaltres és per què som aquí. És a dir, per què ara el conjunt de ciutadans, si ara fem una enquesta en el carrer i preguntem sabeu quan es podrà anar a votar? Doncs la gent està desconcertada. Hi ha hagut manca de previsió, manca de planificació i, evidentment, quan hi ha hagut l'oportunitat de fer activitat normativa, en aquest cas un decret, regulant aquesta situació, doncs és tan precari que després ens ve un tribunal i al final és un tribunal, una vegada més, que acaba decidint les eleccions, malauradament. Per tant, atenent, a no ser que fos que l'evolució de la pandèmia realment fos tan crítica que per un criteri ja extrem doncs hagués de fer un confinament domiciliari, molt probablement les eleccions seran el 14 de febrer.
Molt bé, doncs, aviam, senyora Chacón, vostè era consellera d'Empresa al govern de la Generalitat, que ara sortirà. En teoria, li va costar molt donar el pas a ser candidata del PDeCAT, senyora Chacón?
Home, tu penses, en aquests moments dedicar-se a la política i significar-se políticament no és fàcil, no és fàcil perquè hi ha una hiperexposició, perquè el moment és complicat i evidentment fa que t'ho plantegis, no? I després el saber explicar el perquè de les decisions i després d'aquests dos anys que veníem, no? Però un cop feta la destitució i després de reflexions, al final, si tu no estàs d'acord, si he entrat en política, no? Venint com vinc del sector privat, és perquè entenem que la política ha de ser una eina això de transformació de la realitat. I a mi també m'han ensenyat, si no estàs d'acord amb com està el món, comença't a posar a canviar-lo, no? I aquesta implicació també fins i tot crec que generacional. Doncs no podem abdicar d'una part de responsabilitat i això amb el fet d'un partit encara viu, amb més de 8.000 associats, amb més de 170 alcaldes, evidentment es va consultar amb tota aquesta gent, no? I hem decidit, doncs sí, presentar el nostre propi projecte en aquestes eleccions.
Són eleccions molt importants per moltes formacions, la de vostè inclosa. Aviam, el futur del PDeCAT passa perquè puguin entrar al Parlament, senyora Chacón?
Evidentment, i diria mentida, no? El tenir el grup parlamentari condicionarà bastant. El que no desapareixerà mai, sigui PDeCAT, sigui una altra fórmula, jo crec que és la necessitat de representar un espai de centralitat política i social en aquest país, a Catalunya, i tot el que això comporta. Aquest espai ha de quedar representat, nosaltres aspirem a representar-lo ara, entenem que el representem. Entenem també que venim d'uns moments certament complexos, però el PDeCAT tindrà representació en el Parlament, tindrà grup parlamentari i el PDeCAT serà doncs, un projecte que anirà creixent.
Alguna enquesta interna tenen que la fa ser tan optimista, no?
Sí, tant, alguna tenim per bé que...
Tot i que el CIS ni els contempla, el CIS i algun altre.
El CIS doncs, ha fet de Masterchef aquestes vacances de Nadal, perquè, bueno, doncs... comentàvem també doncs, que el dia 30 no, el candidat Illa o el ministre Illa passa a tenir també la condició de candidat. El dia 2 ja s'està preguntant i després de, si analitzem un conjunt de dades doncs, jo crec que això que aquesta el senyor Tezanos aquí ha fet Masterchef.
Molt bé. Molt bé, micròfons oberts, Àlex, Manel, Iva, endavant, qui vulgui, va. Vinga, el primer.
Àlex.
No, volia fer una pregunta molt ràpida ja per matitzar i per situar. Vostè continua sent independentista?
Sí.
I com?
Doncs...
O sigui, en quina tipologia?
Sí.
Amb quins companys?
Mm-hmm.
I sobretot com?
Sí. Soc independentista realista. Per tant, matitzem. Soc independentista, vull un país lliure, m'agradaria que Catalunya fos un país lliure. Sí, podríem estar explicant el perquè, que encara no ve el cas, no? Sí, però no qualsevol país. I ens diferenciem d'altres projectes en el preu o el camí cap a aquesta independència i, evidentment, sobre el model de país. La CUP és un partit independentista? Sí. Ens assemblem en alguna cosa? Doncs en el títol, però en el fons no ens assemblem en res. Per tant, quan dic que som independentistes realistes és perquè entenem que o això ve de, o s'acaba executant aquesta legítima aspiració després d'un referèndum pactat i consensuat i amb reconeixement internacional o no hi ha cap possibilitat. Per tant, descartem d'entrada declaracions unilaterals, descartem d'entrada confrontació permanent, sostinguda, violenta, la descartem totalment. I jo crec que és perfectament legítim que forces polítiques representin a tots aquells que tenen l'aspiració de ser un país independent. Pel respecte que mereixen les persones que no ho són, doncs, entenc que aquesta solució política ha de venir, doncs, solució a un problema polític ha de venir políticament, l'única manera de fer-ho és un referèndum. Això tarda o ens porta a tardar més temps aconseguir-ho? Sí, també he repetit darrerament, s'ha espatllat l'ascensor, hem de pujar les escales. I això vol dir que estem... No, és un sentiment que no neix en negatiu, neix en positiu. És a dir, a mi quan com a únic argument per no ser independentista se m'aporten arguments jurídics, els que hem estudiat dret sabem que el dret evoluciona atenent també a l'evolució de la societat i és evident que avui en dia doncs els pactes que en el seu moment va portar la Constitució de l'any 78 això no vol dir que no siguin movibles o modificables i per tant i estudis sociològics ho confirmen, a Catalunya ja hi ha una sèrie de qüestions que comencen a plantejar-se i ens caldrà el coratge aquí i a Madrid polític per plantejar aquestes qüestions políticament. Però no serem independents demà a la tarda.
I seria, i faig la segona part de la pregunta,
sí.
Un moment per, no sé si demanar perdó o, perquè és molt elevat això de demanar perdó, o reconèixer errors?
Evidentment hi ha hagut errors, clar que sí, clar que sí. No avançarem si no reconeixem que hem fet errors, sí, sí. I tots aquells que com dic, legítimament creiem doncs, que l'1 d'octubre podríem celebrar un referèndum no, i que no comptàvem, evidentment, amb aquesta repressió desproporcionada de l'Estat, també hem de reconèixer que com a moviment independentista no estava prou consolidat ni treballat el full de ruta. Sí, sí. Jo estic disposada a reconèixer, per bé que en aquell moment no estava doncs, ni el govern de Catalunya, sinó que senzillament desconeixíem part de tot l'estratègia en aquell moment, doncs sí, segurament l'estratègia ni estava trebada, ni consensuada, ni estava consolidada, perquè evidentment el que és una realitat és que no es va poder doncs, executar aquest mandat.
En les properes eleccions, malgrat que els sondejos puguin donar més, puguin estar més o menys afinats, tots tenim clar que sortirà un Parlament molt fragmentat en molts grups, però dividit en dos blocs. El PDeCAT es pot saltar el seu bloc natural? És a dir, el PDeCAT pot acabar recolzant un govern de la Generalitat que no sigui exclusivament independentista, si creu que així serà millor per tirar endavant el país? És a dir, un govern amb el PSC?
El PDeCAT no tornarà, no vol que es torni a repetir la situació en què estem ara, en què ni som independentistes, ni som forts ni social ni econòmicament, estem deixant de ser el referent que era Catalunya. Si ens presentem com a força política amb veu pròpia, ho fem també com a reacció a aquest marc mental en què o ets independentista, i si ets independentista t'has d'empassar la ideologia que tenen altres partits, i evidentment no l'acceptem. Per tant, no acceptem la major, és a dir, aquesta unitat independentista, que de facto era una uniformitat independentista. Estem aquí per trencar-la. Senyors, es pot ser independentista, senyors, senyores, es pot ser independentista i tenir un model de país diferent, i atenent també a la situació en què estem. I ara vaig a un exemple molt concret, no? En teoria, alguns partits independentistes sostenen que, per exemple, a Madrid no hi hem d'anar a fer res. Nosaltres som un partit independentista, sí, i tant que s'hi ha d'anar a Madrid. És que hem d'estar allà on ara, per exemple, hi haurà decisió sobre uns fons tan importants com són els fons europeus dirigits a reconstruir, a refer l'economia i la societat en general. Per tant, això ja ens està portant a una diferència importantíssima entre diferents partits. Perquè imaginem que diem, sí, sí, farem un govern independentista. Sí, sí, però per què el farem? Si quan som a dins d'aquest govern entenem que a Madrid no cal anar-hi a fer res, ja ens començarem a tirar els plats pel cap.
Aleshores, fent-ho molt clar,
sí,
per què serveix votar al PDeCAT?
Doncs serveix perquè aquesta força política, sense renunciar als plantejaments independentistes, i vol atorgar un bany de realitat i posar-se a treballar, ja dic, assumint la realitat, i creiem d'una manera molt més encertada que no ara, no? Doncs representar això, però que alhora és un partit que es preocuparà, i aquí ja prou també de menystenir la gestió, tornar el prestigi a les nostres institucions i recuperar la societat i l'economia a Catalunya, i un partit que vol aportar rigor i que s'acabi prou amb aquesta confusió, caos, improvisació, si em permeten, en part incompetència, que estem patint tots ara. Perquè ens estem jugant què serà Catalunya d'aquí 5 anys. I quan entrem en campanya electoral, perquè això és un festival, doncs bueno, passarem de l'abstracció, però en el dia següent, el conjunt de ciutadans i ciutadanes d'aquest país tindran els mateixos problemes, els autònoms tindran els mateixos problemes, les petites i mitjanes empreses, que recordin, un, com s'ha gestionat, i dos, en mans de qui volen deixar el futur del país.
Manel. Ara que deia això, precisament ho estava pensant, en mans de qui vol que quedi el país, vostè que l'ha patit i que l'ha conegut i que podria ser president de la Generalitat, em refereixo al senyor Joan Canadell, què li diria als electors que podrien optar per Junts per Catalunya, un partit que ha deixat en mans a Joan Canadell, que recordem serà el número 2?
Sí, pot ser el número 2, pot ser el número 1, no? Ell mateix es defineix. Ben, els diria que aquest partit, per cert, és un partit Junts per Catalunya que ara està a govern, representat doncs, en primer lloc per la senyora Borràs, però efectivament tenim doncs, escalfant a la banda el senyor Canadell. Jo li diria doncs, que hauran d'escollir entre un partit que integra la confrontació per sistema com a estratègia política i un altre partit, com és el PDeCAT, en què entenem que el consens, el diàleg, el rigor, el realisme són els que ens han de canviar aquesta situació, aquesta mena d'atzucat en què estem ara. Per tant, haurà de definir el senyor Canadell i la senyora Borràs i tot el conjunt de Junts per Catalunya, em poden definir què significa confrontació intel·ligent? Quin nivell de confrontació? Violència, paralització, aturada de tota l'activitat? M'agradaria que la definissin, i per tant doncs el senyor Canadell ocupa ara, doncs, bueno, ara ja no és president de la Cambra de Comerç de Barcelona, però representa a una part d'una part de l'empresariat, i doncs té una visió, no? Però a mi m'interessa sobretot el partit en el qual està ara, que defineixi, per exemple, què vol dir aquesta confrontació. Pregunta, senyor Canadell, vostè creu que s'ha d'anar a negociar amb l'Estat espanyol la distribució territorial dels fons europeus? Sí? No. Vostè creu que, per exemple, quan hi ha la possibilitat de definir estratègies comuns amb l'Estat espanyol, que ens, en projectes com, per exemple, el supercomputador, supercomputador Mare Nostrum 5, estem tots molt contents que sigui a Catalunya i a Barcelona, però sent com més que encara no som independents, doncs hi ha una part important que financia l'Estat espanyol. Vostè està d'acord en continuar en això? Sí o no? O creu que ja ho parem tot? No tenim cap mena de relació. Aquesta confrontació, me la poden traduir, sisplau, en fets? Aquesta és la pregunta que... Preguntes com aquesta que formulo el partit, com dic, encapçalat per Laura Borràs i el senyor Canadell.
Ara, parlant del senyor Canadell, vostè va olorar l'operació Canadell per arribar a que fos president de la Cambra de Comerç? Crec que va ser... Què va passar? Crec que va ser que una bona elecció per part de l'empresariat, els pocs que van votar.
Home, jo no qüestionaré a qui és escollit per algú, no? La meva preocupació en aquell moment era, hi ha molta gent que no se'n recorda d'això, però era que aquestes eleccions digitals, que per primera vegada es celebraven a Catalunya, fossin legals i que fossin tècnicament correctes. És a dir, veníem d'unes eleccions, d'un vot tradicional, en què més de 5.000 vots havien estat impugnats per irregularitats, de vot per correu. Jo volia que aquestes eleccions fossin immaculades, tant tècnica com jurídicament. Aquesta era la meva preocupació. Qui guanyés després, aquí no m'hi podia posar, des de la neutralitat, no? I aquesta era la meva preocupació en aquest moment com a consellera. Qui guanyi, aquí no...
Van acabar impugnades, i crec que no fa pas gaire el TSJ, crec que hi va dir alguna objeció, amb la possibilitat que es poguessin tornar a repetir aquestes eleccions.
No, per un, no tema, un tema de normativa de l'any 2015. De l'any 2015.
Que puntualitzi.
No, sí, de l'any 2015, perquè allà hi havia... Altra cosa és que ni tècnicament la convocatòria... Pensem que precisament el dret de vot electrònic venia d'una normativa espanyola que reconeixia el dret de vot electrònic, que una part del vot electrònic en les eleccions a les cambres es va fer també a València, i que jo, servidora, va anar a Madrid dues vegades a explicar al Ministeri en què consistia aquest vot electrònic. I recordo com si fos ara una taula amb quatre persones preguntant-me com es feia tècnicament, com jurídicament. No hi va haver cap objecció, fins i tot del Ministeri. I estan guardades les cartes i els informes per tothom que tingui el més mínim dubte que abans de tirar unes eleccions endavant jo tenia les garanties i el reconeixement per part del Ministeri.
Molt bé. Jo vull tornar una mica al tema de les eleccions del 14 de febrer, si acaben fent-se. El govern podia haver-ho fet millor, ho dic en el sentit del decret del divendres passat, que vam conèixer a tots plegats a última hora de la tarda, que al final ha acabat impugnat, i a través d'aquell decret sembla ser que mal redactat i mal elaborat, doncs els comicis no es poden fer el 30 de maig, com volia el senyor Aragonès i companyia, sinó que hauran d'acabar sent el dia 14 de febrer. Què pot haver passat perquè s'hagin fet les coses tan malament i haguem acabat com possiblement passi, que el dia 14 de febrer haguem d'anar tots els catalans a les urnes com estava previst inicialment?
Clar, sí, la resposta és sí. Es podien haver fet les coses millor, es podia haver planificat millor aquestes eleccions per no haver d'arribar a un ajornament. És a dir, primer pas, per què el dia 14 no es poden celebrar eleccions? I fins fa poc no es decidís aquest ajornament. Es podia haver fet aquesta planificació millor, i després que el decret es podia fer millor, em sembla que ja això també és evident, que per aquest desbordament, no?, que sembla que pateix el govern, un tribunal acabi decidint la data d'unes eleccions. Jo és que, bueno, no és que ho digui una candidata d'un partit, jo crec que és que ja és una opinió generalitzada i són evidències. Per tant, les coses es podien haver fet millor, explicant millor, treballant millor els consensos, també la taula de partits, per cert, una taula que, com vostès saben, no hi vam poder assistir fins al final, perquè era una taula de partits, però no alguns en quedaven exclosos. Nosaltres, en el seu moment, a la taula de partits, vam criticar això, no? Aquesta manca de previsió. Vam criticar també l'arbitrarietat en què es presentava una data, que era el 30 de maig, com qui... Bueno, en diu una altra, o sigui, en base a què diem aquesta data, i en tercer lloc vam criticar el fet que, o vam qüestionar, com sabrem que, que podrem votar el 30 de maig? No ho sabem, perquè ja fa temps que sabíem que havíem de votar el 14 de febrer, no ho sabem pas. Bueno, anirem esperant, això és com qui espera la loto cada dia, veurem.
En aquesta mesa de partits, que vostès efectivament van ser convidats molt a última hora, van tenir la sensació que el govern ja anava amb la idea prefixada que volia ajornar les eleccions a partir d'un moment determinat que podrien ser les vacances de Nadal?
Nosaltres hi vam estar a l'última de les reunions, a les últimes, i en aquest moment hi havia una sèrie d'informes vinculats a l'evolució de la pandèmia per part de Salut, no? Que dibuixaven un escenari realment molt complicat. Atès aquesta perspectiva, clar, nosaltres vam dir, d'acord, no es poden celebrar. Però ara veniu amb aquestes? És a dir, fa mesos que se sap. Per tant, quan ens fan escollir in extremis, doncs, escolta, o és que és la vida, en aquest cas, no? O tanta gent que no podrà anar a les eleccions i estarem en una situació greu, també el sistema sanitari estressat, clar, arriba un moment que dius, home, si jo penso en el país, les eleccions ja haurien de ser avui mateix. Però el problema no és en aquell moment no estar d'acord en que segons l'evolució de la pandèmia no es facin unes eleccions. El problema és, la nova data que proposes, explica'm per què. Perquè, clar, d'entre el poc i molt hi ha el mig. Els haguéssim pogut fer al març. Per què no al març? Per què no a l'abril? Per què es fan al maig? I després garanteix-me que aquesta vegada tens una sèrie de llistat de lliçons apreses, d'errors que no tornaràs a repetir. Avui sentíem també quan es preguntava en el conseller d'Exteriors, no? Que per cert, hi vagi per endavant tot el meu suport davant aquesta injusta inhabilitació de cara al conseller. Però deia, tècnicament se li preguntava quines mesures s'havien adoptat, doncs, per distribuir els grups de votants, a les meses, com es lliurarien els EPIs, com... bueno, la pregunta quedaven en l'aire, no? Per tant, és un tema tan important que hem de portar super preparat i super protocolitzat, no? Doncs clar, aquesta sensació d'improvisació, jo crec que el que pitjor o el que més ens perjudica en conjunt de societat és aquesta sensació d'improvisació permanent.
Una puntualització. Deia que tot el suport al conseller per la injusta inhabilitació. Vostè creu que un alcalde com a alcalde en la seva feina ha d'estar donant ordres a un referèndum que ha estat considerat il·legal per amagar les urnes? Creu que és la feina d'un alcalde? Que és el que diu el fallo del tribunal.
Canvio la pregunta. Creiem tots plegats que en el segle XXI posar unes urnes és un delicte?
Però ser alcalde és una responsabilitat política més enllà de posar unes
urnes.
Jo
crec que la desproporció jurídica... A veure, si entrem en aquest tema, que i realment és un dels temes. Nosaltres, si veiem... És que només cal analitzar, per exemple, com de diferent han dictaminat dues institucions del Poder Judicial, com és el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional, respecte a un mateix fet. I veiem companys a la presó i veiem, doncs, per exemple, el senyor Trapero i la direcció dels Mossos d'Esquadra lliure, però un mateix fet. Per tant, si hi ha entre òrgans jurisdiccionals hi ha tal diferència d'interpretació, jo, com que parteixo i n'estic convençuda, una, de la desproporció de les mesures tant jurídiques com policials que van anar a buscar aquesta repressió del moviment independentista, jo per això dic que tot el meu suport i que el considero intolerable que passi això. I he dit abans que sent crítica com soc en respecte a com es va com hem articulat l'estratègia, no? Independentisme, com una estratègia amb poc realisme, sense mesurar la repercussió, no? d'actes que vindrien per part de l'Estat. No vam mesurar forces. I per tant, em sap greu, sí, però té tot el meu suport, sí, té tot el meu suport, perquè en el segle XXI posar urnes no hauria de ser delicte, perquè vigilant que no es trenqui l'Estat espanyol s'està trencant la democràcia, i això no pot ser.
Alguns ja dèiem, alguns analistes ja dèiem abans que això acabaria més o menys com està acabant, però sembla que el món polític no estava...
No volia veure, no?
Bé, allò que diuen...
I no tenim una urna,
sí.
No vol la màgica, no?
Ni
són pitonissos.
Mirant en passat, ja dic, errors s'han comès, però com ens podem imaginar? Torno a repetir. A més, el temps posa cadascú al seu lloc. Jo també estic convençudíssima del que ara són veus minoritàries, com pugui ser doncs, el Tribunal Internacional de Drets Humans, observatoris també, òrgans judicials d'instàncies ja supranacionals acabaran donant la raó. Tenim també grups de treball que han emès informes, no? Des d'Amnistia Internacional ni d'altres, fins i tot òrgans als quals Espanya hi està... doncs ha subscrit acords de bueno, que forma part del teu òrgan jurídic, perquè la gent ens entengui, quan tu signes convenis amb Nacions Unides estàs acceptant també i que organismes internacionals qüestionin i denunciïn també arbitrarietat que hi ha per part de l'Estat espanyol o dels poders de l'Estat espanyol, tampoc tan immaculat es deu haver fet res, no? Per tant, jo torno a repetir, en el segle XXI s'hauria de poder escollir a les urnes, s'haurien de poder resoldre a les urnes aquest tipus de qüestions. Que hi va haver errors en l'estratègia, sí, que hi va haver una vergonya de repressió també.
La veig una mica a la línia del ministre Illa, quan va dir allò de que el tema del procés tothom ho ha fet malament, però bé.
Bueno, tenim diferències amb el ministre Illa, sí.
Jo dic el que va dir ell i li deia com el que comentava vostè.
Ja he dit el que he dit.
Escolteu, un segon, Àlex, un segon. Em deixes un minutet? Escolta, si tu els oients esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre des de l'hotel Eurostars Gran Marina, el Walter Center de Barcelona, amb la Ivanguera, l'Àlex Salmo, el Manuel Manchón, la convidada d'avui, la senyora Àngels Chacón, que és la candidata del PDeCAT a les eleccions autonòmiques del 14 de febrer. I abans de continuar, doncs, escolta, jo vull donar una bona notícia als oients de la cadena COPE i que ens estan escoltant, a la mateixa senyora Chacón també, perquè la gent d'Eurostars posa en marxa una campanya, una iniciativa que ja va fer una primera tongada fins al 22 de desembre, va anar molt bé, i ara la torna a posar en marxa fins al 28 de febrer, que es diu "Vine a sopar i queda't a dormir, parella, per 120 euros. És una iniciativa, doncs, bueno, per revifar el turisme, reactivar l'economia de Barcelona i perquè el sector dels hotels i del turisme de la capital catalana, doncs, aviam, torni a agafar embranzida després d'una crisi econòmica i sanitària que està fent molt i molt mal, com deia, el sector del turisme i el sector dels hotels. Es diu "Vine a sopar, queda't a dormir, també pots esmorzar i passes, doncs, una nit i un dia fantàstic aquí a un hotel de 5 estrelles al costat del Port de Barcelona amb unes vistes meravelloses i una gastronomia, doncs, bueno, que jo m'hi apuntaria quasi bé cada dia, només ho provo el divendres amb els convidats que tinc a la taula, però bueno, jo vindria cada dia. Com podeu fer-ho? Doncs molt senzill, hi ha dues modalitats: o entrar a la pàgina web de l'Hotel Gran Marina, que és grandmarinahotel.com, i entrar a la pestanya que posa "cena" i allí t'hi pots apuntar per 120 euros la teva parella i passes una nit meravellosa, o també trucant per telèfon. Preneu nota: 93 603 90 00, 93 603 90 00. Vine a sopar, queda't a dormir, esmorza de l'Hotel Gran Marina, un 5 estrelles de la capital catalana, un luxe que, bueno, podeu compartir tots vosaltres, doncs ja mateix truqueu, entreu a la pàgina web i endavant. Senyora Chacón, què li sembla? Vostè que havia estat consellera d'empresa.
Espera, que trucaré ara, vull dir, ara mateix m'apunto. A veure...
Està bé, que les empreses tinguin aquesta voluntat de tenir iniciatives, sí, per revifar-ho.
El nostre teixit empresarial a Catalunya està menys tingut, i està menys tingut. I és un teixit empresarial proactiu que ja en la pandèmia va demostrar la seva solidaritat. Quantes iniciatives, recordo un lloc que vam crear que és del Marketplace, quantes empreses donant, oferint. Un sector hoteler que està també solidari com pocs, pues oferint doncs hotels, places. hospitals, places, oferint també doncs habitacions a tots aquells professionals de la salut o que venien a la ciutat també per desenvolupar-hi activitats que en aquests moments estan crítics. A mi em sap molt de greu quan algú menys té no només l'economia productiva i confon activitat empresarial amb especulació, no? I quan es menys té un sector per mi tan important com és el turisme. I és, ho he dit i ho diré a les vegades que calgui, és un sector de sectors a partir del qual hi viuen moltíssimes persones, en viuen moltíssimes persones, autònoms, lampistes, fusters, personal de neteja, bogaderia,
i la ciutat
i la ciutat Barcelona, en general, en cas, i quan parlem de turisme és el turisme gastronòmic, el cultural, el de negocis. Quan algú menys té i opina que hauríem d'eliminar el sector turisme, algú està disposat a que acabi el World Trade, el Mobile World Capital.
Sí, sí, sí.
Jo recordo alguna política que ara està dirigint aquesta ciutat, que en el seu moment va ser crítica contra el mobile.
Bueno, ara es dona compte de la importància del turisme, de la ara, política que vostè diu, que no diu el nom, que jo la dic, és la Xena Colau.
Doncs per tant, no menys tinguem aquesta economia productiva, perquè et genera llocs de treball que han de ser de qualitat, estem d'acord, que han de ser justos, però que genera la riquesa que després ens serveix per crear polítiques socials. Per tant, en podríem parlar moltíssim d'un sector en el qual crec que s'ha menys tingut i que arriben arreu missatges que l'estigmatitzen injustament.
Se l'està penalitzant ara mateix, però bé. En fi, seguim endavant el programa. Va, Àlex, que t'he interromput, he dit un minut i n'he agafat dos. Perdona, endavant.
Els canvis que són transformació i que són, van per millor, això està bé. O sigui, la senyora Colau el primer que va fer quan va arribar a l'alcaldia va ser manifestar-se enfront del Mobile, no? de l'edifici del Mobile, a la Movistar o a Telefònica a Plaça Catalunya, i ara la cosa ha canviat. Ho dic perquè històricament el nacionalisme i l'independentisme català ha utilitzat a Madrid com el gran enemic, no? I si al final no es van convocar eleccions i el president Puigdemont va poder convocar eleccions, aquell 27 d'octubre no es va convocar i al final va ser el 155, va ser per la culpa de Madrid, i el president Torra no va convocar eleccions i també l'hagués pogut convocar, i al final estem com estem. Aquesta obsessió perquè la culpa sempre és de Madrid, i ja no parlo de l'Espanya en roba, sinó que la culpa és de Madrid o de l'establishment madrileny, això per aquest nou independentisme real, això ha passat? També es pot transformar com la senyora Colau ha transformat les seves manifestacions enfront de Telefònica?
Faig un primer apunt, no? Tant de bo l'estat espanyol també es transformés i acceptés un referèndum. Com va?
Aquest és un bon inici, sí, de resposta. És possible que tingui raó.
Sí, doncs tant de bo. Però el que no podem defugir, és a dir, si nosaltres aspirem a ser un país, com esperem, el que no podem defugir és la responsabilitat d'exercir, d'entrar al govern de les nostres institucions, de fer-ho d'una manera contundent, responsable i eficient. Per tant, des del govern de Madrid venim patint una sèrie de greuges que hi són, que és l'infrafinançament, la manca d'execució de les quantitats pressupostades, l'invasió competencial, la manca d'inversions en infraestructures que a nosaltres ens aportaria un valor afegit de competitivitat. Això és més que evident, però que també fem errors també ho és, perquè si ara estem en aquesta situació de no saber quan votarem, ja dic, probablement el dia 14, però no sabem, hi ha una part que és culpa del govern de la Generalitat de Catalunya. D'acord, no hauria d'estar decidint ara un tribunal també quin és la data d'eleccions, però quan jo deia recuperem la fortalesa de Catalunya, que torni a ser referent, recuperem el prestigi de les nostres institucions, això vol dir executar el poder que tenim des de les nostres institucions, no menys tenir-lo. No, com que vull ser independent, tant me fa ara la Generalitat. No, senyor, la Generalitat com a govern del poble de Catalunya, el Parlament, veu del poble de Catalunya, ara mateix ha d'estar, per bé que paral·lelament vol esdevenir un país independent, ha d'estar, escolta, què és això de demanar ajuts, que es demanen ja tard, i no està a la taula, no s'estan decidint cap on van els fons europeus. Fem-nos respectar, fem-nos valdre. Som el govern de Catalunya. No, ni tota la culpa, ni tot del que passa en el nostre univers en té la culpa a Madrid, reconeixent els greuges que hi ha. Hem d'assumir també la nostra part de responsabilitat. Ens ho creiem o no ens ho creiem que volem ser un país? També hi ha després altres... en aquest cas també és una de les preguntes interessants, no, a fer. Junts per Catalunya, què penseu dels Mossos d'Esquadra? Què penseu dels Mossos d'Esquadra? Són estructura de país o no? O els hem d'amagar tots? Els Mossos d'Esquadra són doncs també una estructura d'estat necessària i que tampoc podem anar polititzant en cada moment. Si tu et creus que ets un estat, accepta també que els Mossos d'Esquadra són part d'aquesta estructura d'estat.
En les últimes setmanes, el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, s'ha convertit en líder d'una estratègia de concertació de València, de l'Arc Mediterrani, de València, de Catalunya, de Balears, una estratègia que en el seu moment havia volgut dir de la Catalunya, sí. I ara Catalunya se n'ha desentès. Com ho veu això?
Doncs... el consens, el diàleg, la interacció. És que imaginem-nos que ja fóssim independents. És que en València, en França, en Itàlia, hi hem d'interaccionar, clar que sí. Llavors, o agafem i ampliem el zoom en el qual veiem la realitat tant econòmica com social, veiem les possibilitats, tancar-nos, excloure'ns, fer-nos petit, això no entra en els nostres esquemes. I per tant que hi ha d'haver aliances i que hem d'intentar construir, si siguem el que siguem. Siguem el que siguem. I hem de ser capaços d'entendre'ns i d'establir vincles de, ja dic, de cooperació econòmica, social, acadèmica, també, i en parlem poc a vegades de les universitats, del coneixement, de la recerca. Doncs ho hem de fer en França, ho hem de fer en Anglaterra, ho hem de fer en València, i sí, i cap problema, com si ho hem de fer en Madrid. No estem aquí per excloure, no volem ser un país que es creu el malic del món. Som grans, pensem en gran, no?
Sí, el que passa és que aquesta estratègia vol sobretot compensar aquesta descompensació centralista de l'estat espanyol.
Oh, clar, que ja fa molts anys que dura, sí.
Vostès estarien disposats a treballar amb això mentre, amb el mentrestant, com diu el Gabriel Rufián?
Parlem-ne, clar, parlem-ne. Examinem, parlem a veure què vol dir. És a dir, això és com quan se'ns preguntava, vostès aprovaran els pressupostos, ara renuncien a la independència. Que renunciem a què? Renunciem a recursos? Renunciarem a recursos que s'estan debatent al Parlament espanyol? No, no hi renunciarem, perquè si no van a Catalunya aniran a una altra zona. Renunciarem ara a possibles pactes que ens beneficien la competitivitat del nostre teixit productiu, enriquiment social, projectes culturals, que no tot és economia, també. Acadèmics, doncs clar que sí, clar que hi hem d'estar. O sigui, aquestes preconcepcions, aquestes exclusions, per què? Perquè és que no ens portaran a res.
Aquí tenen vostès un avantatge, perquè és veritat que en el Congrés tenen 4 diputats dintre de Junts per Catalunya, doncs es va dividir, no? I podeu fer feina el que queda de legislatura. La meva pregunta va enfocada si el PDeCAT té grup parlamentari al Parlament. Creu que hi ha una escletxa perquè moltíssima gent o una part de Junts per Catalunya trobi realment la seva força política en el PDeCAT i per tant no és un projecte conjuntural d'aquest moment, sinó que podria ser a mig termini, pensant que ja tenen grup parlamentari a Madrid, com a mínim, fins al final de la legislatura espanyola.
Sí, sí, així ho espero. Així ho espero. Jo no crec que totes les persones que són independentistes a Catalunya són d'esquerres o d'esquerres antisistema. Em nego a creure. Crec que tenim una altra realitat social. Crec que aquesta centralitat tan política com social i té un espai i evidentment aquest espai som nosaltres.
De cara a aquestes eleccions, senyora Chacón, Partit Nacionalista de Catalunya, Junts, vostès, aviam, per exemple, per què amb el Partit Nacionalista Català de la senyora Pascal i vostès, els del PDeCAT, no han pogut fer un pinya i anar plegats aquests comicis? Què ha fallat? On no hi ha bona sintonia?
Sí, doncs... aquí estem parlant d'un partit, el PDeCAT, que no s'ha mogut d'on era. Nosaltres ideològicament no ens movem d'on eren. Si altres es mouen i decideixen doncs, a prendre camins diferents, que siguin els altres que expliquen per què tenen aquesta imperiosa necessitat de separar-se del PDeCAT i formar altres formacions. Nosaltres som on érem, no ens hem mogut.
Molt bé, com deien els companys de taula abans, el Parlament que sortirà serà molt complex, molt complex i molt difícil de gestionar. Majories ja s'han acabat, no n'hi haurà pas, no? Vull dir, tothom parla de tres possibles candidats a la presidència de la Generalitat, o la senyora Borràs o el senyor Canadell, veurem què passa amb el tema judicial pendent de la senyora Borràs, de Manel.
Sí, sí. Que no és menor.
Això. Que no és menor, el senyor Aragonès, i després també aquest outsider d'última hora, que és el senyor Salvador Illa. Si vostès arriben a ser decisius a l'hora de posar el paper perquè sigui president qui, aviam, qui li fa més el pes a la senyora Chacón ara mateix?
Nosaltres ens presentem per explicar el nostre projecte.
Oh. I a partir d'aquí?
Si comencem a renunciar al que són el nostre ADN, no? El nostre marc ideològic, les nostres propostes, bueno, i ara ja podríem dir, doncs, escolta, no cal que fem cap mena de treball a nivell electoral, ja deleguem el vot en qui sigui. No, els nostres votants els defensarem nosaltres, i veurem què proposa cadascú d'ells. Junts per Catalunya haurà de baixar de l'abstracció a la concreció. Esquerra Republicana té un model de país que evidentment és divergent en el nostre, i el senyor Illa doncs no el veig jo molt decidit a impulsar un referèndum pactat. Per tant, vostè deia que serà un Parlament fragmentat, serà dividit. Bueno, doncs aquí és on hi ha d'haver la feina política.
Més important l'economia o el referèndum pactat?
Que no em facin escollir avui les dues.
Avui.
Però clar.
Perdó, sempre. Jo recordo, era directora general d'Indústria en aquell moment, quan hi havia també tota una campanya molt orquestrada i la vaig patir en directe, on deia, bueno, és que l'independentisme perjudica l'economia. Jo recordo perfectament el nivell, i tenim les dades, d'inversió estrangera, de creixement d'activitat empresarial que hi havia fins a l'1 d'octubre, i va ser a partir del 3 d'octubre, no? el que realment empreses estrangeres i filials internacionals et trucaven aquell vespre quan van veure les porres, van dir, això què és? O sigui, què està passant aquí? I de la mateixa manera, a la que va ser automàtica, que vam tornar a tenir govern, es torna a estabilitzar la situació. Quan jo vaig a nivell internacional, i ho puc dir perquè ho he fet, a visitar empreses, de captació d'inversions i tal, a mi, potser al final de la reunió em pregunten que per què porto un llaç groc, potser al final de la reunió, però a mi em pregunten si som un territori competitiu, quin ecosistema tenim d'innovació, i per tant... tenim tot el dret a ser independentistes, i això no vol dir que vulguem perjudicar la nostra economia. Qui perjudica la nostra economia és una mala gestió, és una imposició fiscal exagerada, és la manca de recolzament al teixit productiu, a les petites i mitjanes empreses que són les grans oblidades d'aquesta pandèmia, i després el no prendre consciència de les aliances que hem de fer a nivell internacional a l'àmbit econòmic. Això
ai, que se'ns acaba el temps, sí. Vindrà ve el butlletí de la una i hem de tallar,
dic economia productiva, no estic dient.
Àngels Chacón, moltíssimes gràcies, candidat del PDeCAT a les autonòmiques del 14 de febrer. Sort, de cara a aquestes eleccions.
Gràcies que vagi a vosaltres.
Gràcies també a Liban Guera, Alex Salmo, Manel Manchón. Tornem la setmana que ve, converses, cadera, COPE, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.